Tas de Lletres a Punt 7 Ràdio. A continuació us deixem amb el segon Tas de Lletres, que es va portar a terme el passat divendres 30 de març a la sala Bernat Martorell de Can Ramis. En aquesta ocasió, l'escriptor convidat va ser Pau Gené i els alumnes del taller El Plaer d'Escriure.
Avui tenim una trobada especial amb en Pau Gené, especial perquè sempre dona sorpreses i s'ha portat tota una colla de xebles o d'alumnes, persones a les que ha acompanyat durant el taller que ha estat fent, que ha ofertat al Centre Municipal d'Expressió durant aquestes darreres setmanes i que es titulava El Plaer d'Escriure. En Pau, com no el coneixeu, us el presentaré. Va néixer a aquest poble que es diu Sant Celoni, entre dues muntanyes, el 77, i és poeta, diu el Wikipedia d'internet, poeta, escriptor i intèrpret, multidisciplinar. I ens ha regalat 5 llibres fins ara, Si al final no vinguin esperes, No calla, Vàlid per un viatge, el meu preferit, Tancant per mancances, i Ofici de garjola, que ha sortit també en castellà. I ens sembla que ens donarà la notícia que un està a punt de sortir, un altre. I bé, jo li cedeixo la paraula a en Pau i als seus acompanyants. Bona tarda.
Vale, bona tarda. De moment ho esteu fent molt bé. Merci per venir. S'ha de començar sent agraït, per tant agraeixo al Centre Municipal d'Expressió, o Centre d'Expressió Municipal, mai sé com va, les sigles. Les dues coses em semblen suggerents. Agrair també a la biblioteca, que ha fet l'esforç d'organitzar aquest acte. Agrair a les autoritats competents que han tingut a bé de venir, perquè d'autoritats incompetents no en tenim, no? O, bueno, tot i que últimament està cada cop més extès, però em sembla que aquí no en tenim. Llavors, dir-vos que avui és el meu plaer, com el curs del plaer d'escriure, seria el protagonisme en aquests, jo no n'hi dic alumnes, quasi n'hi diria mestres més aviat, però deixem-ho en companys, els acabo dient companys, o participants, perquè a mi també des de petit em van dir que l'important era participar. Llavors són participants i el que estan fent és una prova de valor i de coratge enorme, no sé si us ho podeu arribar a imaginar, el que significa apuntar-se a un curs per escriure coses, expressar-se i compartir-les amb altres persones humanes de la teva mateixa espècie, diguéssim. I és un fet màgic, passen moltes i moltes coses mentre es fa. I a més, trobo que ens ajuden a comprendre'ns i acostar-nos en comptes d'allunyar-nos i odiar-nos i pensar que el del costat és pitjor. No, ajuden a bastir ponts, no? a tenir una mica de tacte i comprensió i se n'aprèn molt. No m'extendré, només dir-vos que avui és el dia en què ells presenten textos que han fet ells. Hem fet 6 sessions al Centre d'Expressió Municipal o Municipal d'Expressió, ja m'ho direu després, i l'any passat també es va fer aquest curs, hi ha hagut 3 o 4 alumnes que han repetit de l'any passat i hi ha hagut de nous, i sempre la dinàmica del grup és la que fa el curs, i això no em canso de dir-ho. El curs no és dogmàtic ni encaixona en res concret, no es tracta de formar escriptors, es tracta de reconèixer-nos més aviat com a persones i disfrutar de la nostra condició. Avui el que farem és bàsicament un joc de les cadires i llavors hi anirem passant, qui hagi de llegir es posarà aquí i dirà el seu text. Ja d'entrada us agraeixo la vostra presència, la vostra paciència i la vostra indulgència, que espero que també tingueu. Jo vaig començar així, com ara ells estan avui, llegint poemes que se m'havia acudit de fer davant d'un públic amic, que us miro les cares i us veig un públic amic. Vaig començar fent això i després ja em vaig liar a l'odissea aquesta de publicar llibres i d'acabar amb, no sé, potser només m'ha costat 15 o 17 anys, però fent-ne una mica un ofici i dedicant-hi moltes hores i tot això. Llavors, sense més dilatació o sense més dilació, farem això, donarem pas als alumnes. Jo, si voleu, us els presento en un moment, així ja no ho han de fer ells. Al meu costat hi ha la Montserrat Cervera. Durant el curs ha sigut increïble veure el procés que ha fet a l'hora d'expressar els seus sentiments i també de buscar les eines. Al seu costat hi ha l'Agustín Ruggiero, que és jove, com podeu veure, no com altres, com podeu veure, I...
Per mi, clar.
No, no, per mi, ho dic, ara ho deia per mi, ho deia per mi. Ara ho deia per mi. I a part d'aquest joc té, pues, té un potencial immens. Una mica més allà hi ha la Pili, o Pilar, com vulgueu, i ella és sobrevinguda, això anava a dir. Aquest poble, Sant Celoni, sempre ha tingut un talent natural per la literatura. Suposo que la situació geogràfica on es troba, no fa falta ara jo que us expliqui, que si aneu per la muntanya aquí al Montseny trobareu làpides i passavolants d'un nivell i un calatge brutal, internacional, des de Marià Manent, Guerau de Liost, Bartomeu Rosselló Pòrcel, en són molts. I llavors, aquesta zona ha tingut aquesta doble influència. Una, que n'hi ha uns quants de taradets que hem nascut aquí, i ens ha donat la vena per això, i després hi ha uns quants de sobrevinguts que han vingut aquí atrets potser per aquest magnetisme de la zona. Us he presentat la Montse, l'Agustín i la Pilar. Ah, anava a dir de la Pilar, ella ha vingut de fora, fa poc que és aquí, ha com aterrat, i això, vull dir, el tren d'aterratge el té completíssim, ha aterrat sense problemes a la pista i li auguro una bona ruta. Aquí a la meva esquerra hi ha la Mari Carmen, la Mari. La Mari també ha aterrat aquí, tot i que no sé si per molt de temps, això ja us ho dirà ella si vol. I de la Mari en destaco la seva veu, ja la sentireu, té una veu sedosa, femenina per excel·lència, refinada i directa, més, amb moltes coses. Ella ha repetit els 2 anys, és cert, jo li he vist, puc dir-ho a nivell personal, que ha fet... ja, bé, com totes les persones vives, som matèria que evoluciona, per tant no som estàtics, i amb ella sí que se li ha vist dues fases diferents en un curs i en un altre, les dues enjoiables, que dirien els anglesos, o sigui disfrutables o gaudibles en català, perquè disfrutar és un verb castellà, tot i que jo el dic constantment. Al seu costat hi ha la Laura Garriga Gené, amb la qual estem emparentats fins i tot, i la Laura també, com l'Agustín, és més jove que jo, per exemple, cosa que em fa ràbia profunda, ja ho admeto, i enveja sana. I la Laura també té una veu preciosa que descobrireu ara mateix, i un potencial de que t'hi cagues, que es diu així normalment. Llavors l'Enric Tarragó el coneixeu, ell sí que és aborigen autòcton del nostre poble, segurament ja el coneixeu o no. I l'Enric és l'enginy amb potes, vull dir, és una persona que ha vingut aquest any al curs i hem disfrutat tots molt amb els seus inventos, diguéssim, i no només s'ha bregat, s'ha posat en moltes dificultats a si mateix buscant allò, donar-li la volta a les coses, buscant fer lipogrames, que és una cosa que vol dir escriure textos sense emprar una vocal, per exemple, cosa molt difícil de fer i donar-li sentit, i ha fet moltes coses molt xules aquest any. I al final de tot, last but not least, l'última que no l'última, és la Pràvia, que també evidentment ha vingut de fora del nostre poble i aquí està integrada. Ella ha fet un esforç capital, una cosa que m'admira profundament. Ahir vaig veure el documental aquell d'en Messi amb un nen marroquí, que el nen marroquí no té cames, no sé si algú l'ha vist, i al Messi li acaba dient, hòstia, jo t'admiro tu per la voluntat de superació que tens i tal. En el meu cas, jo admiro la Pràvia, jo sóc el minusvàlid en el cas, no, és broma, jo admiro la Pràvia per l'esforç que fa d'aprendre el català, i ja no només aprendre'l de manera vehicular i parlar-lo, sinó proposar-se inclús fites més altes, com arribar a expressar sentiments profuns a través del nostre idioma, de la nostra llengua, que per acabar diré que l'hem de protegir, i que espero que algun dia quedi clar que les llengües s'han de despolititzar i disfrutar-les, gaudir-les directament. Us deixo doncs amb la Montse i fem el joc de les cadires.
Sí, clar,
primer la Mari, si voleu, la Laura. Sí, doncs vinga, som-hi. Aplaudiu-los ja d'entrada.
Val, doncs aquest text es diu La mosca. Era estiu. La mosca s'estava quieta a la finestra, mirant-te fixament. Tu provaves inútilment de concentrar-te en la pantalla de l'ordinador, però no podies desprendre't de l'angoixa de qui se sent observat. Has de confessar que, a més, et feia una mica de por que aquell borinot volegués directament cap a tu i que el seu petit cos fastigós refregués el teu, atrapant-te en un joc de carícies repugnants de les quals no podries escapar. De fet, senties un ridícul i enorme terror que això passés. Finalment, vas reunir la valentia per mirar-la desafiant, agafar un tros de paper i obrir la finestra amb la intenció de fer-la fora. En fer el primer gest, però, la mosca va aixecar el vol i, presa del pànic, vas estabornir-la amb el tros de paper. El pobre borinot brunzia agonitzant sobre la taula i de sobte et semblava estranyament commovedor. Vas lamentar haver-lo ferit i vas escoltar el brunzit amb un greu sentiment de culpabilitat. Vas desitjar que aquell soroll s'acabés i que el silenci et dugués una pau torbadora, però agraïda. La mosca, però, no deixava de suplicar-te amb el seu peculiar llenguatge que acabessis amb la seva agonia. Havies de matar-la, què més podies fer? Les seves ales s'havien fet malbé, i encara que sobrevisqués, què en seria d'una pobra mosca si no podia volar? Sí, havies de recórrer a l'eutanàsia. Però ja ho saps que no eres prou forta per fer-ho. No podies esclafar aquella diminuta vida i acabar amb la seva preuada existència. D'altra banda, tu li havies arrencat la llibertat, i ara matia un so inquietant, ple de dolor i desconsol. La impotència va vessar dels teus ulls en forma de llàgrimes, et senties inútil i patètica. No podies suportar més aquell soroll que et recordava l'horrible crim que havies comès, i et suplicava alhora que en cometessis un altre d'igualment terrible. En un gest de desesperació, vas llançar l'innocent bestiol a la paperera i vas sortir corrents de l'habitació, plorant com una criatura. Va ser una covarda.
Jo, que sóc la que dic els textos més curts, i perdoneu la veu que tinc una miqueta, estic una mica enregullada, explicaré una miqueta, molt, molt breument, el que m'ha representat aquest curs. Quan vaig sentir per la ràdio que feien el ple d'escriure, m'hi vaig apuntar de seguida. Però el primer dia quan vaig arribar vaig veure un nivell tan alt, que, sobretot d'aquest jovent, que vaig dir, no sé què passa aquí, Montse, però dic, bueno, no puc ara fer enrere, ja està a punt de deixar-ho, però dic, no puc fer enrere, tu faràs el que podràs, i si surt bé, i si no, no passa res. El grup era maco i em vaig llançar. La veritat és que escrivint és curiós perquè et redescobreixes. Et surten coses de dintre que a vegades penses, ostres, això no ho sabia que ho tenies a dintre. I m'ha agradat, és una mica com despullar-te, no?, de dintre i bueno, veure coses i descriure-les. Llavors, el meu, ja dic, és més curtet, la meva qualitat no és tan bona, però bueno, he fet tot el que he pogut. A veure, el que llegiré ara és la sireneta de... vaig fer un escrit que va dir en Pau sobre un somni i vaig fer un somni doncs, fantàstic, no era de veritat, sobre la sireneta de Copenhague. No sé si l'heu vista, però bueno, és molt petitoneta i molt rebonicoia. I llavors, a partir d'aquest somni, en Pau em diu, doncs, fes un escrit petit sobre l'essència de la sireneta. I això doncs, és l'essència de la sireneta. Menuda, encisadora, majestuosament sentada sobre el seu tron de pedra, es deixa admirar, orgullosa de la seva llibertat. De dia, mentre alça la mirada a l'horitzó, delecta tots aquells que ingenuament pensen que no els pot sentir. De nit, es submergeix dins del mar per esdevenir-hi la reina. Estàs.
Psicodèlia. Res no és més important a la psicodèlia que la psicodèlia. Qui no trobaria a faltar si desapareixés de cop el dolç gust de les seves melodies? Qui no enyoraria les olors vermelles? Qui no neguitejaria per tornar els seus freds paisatges, on la calidesa sensorial és una qualitat inherent? La sinestèsia intemporal i ininterrompuda de psicodèlia. On la pau fa riuades i la felicitat calamarsa. On les fúries esdevenen passions i les nits més blaves s'aprofiten per celebrar-les amb vells instruments, que mai són igual a psicodèlia. La virtut de transformar el que és quotidià en un irreal intangible, disfrutable. On el perdó creix als arbres i les amistats no necessiten ser conreades, perquè brollen dels sorts rosats, empesos per la claror de les verdes esferes suspeses en el cel lilós. On a poc les preocupacions s'evaporen, formant negres núvols que només plouen quan ningú és allà, a psicodèlia. Diuen que si t'hi quedes quiet, experimentes una sensació de lleugeresa, només comparable a la que sent el dolç cotó de psicodèlia. Ningú no ho sap del cert, però tothom ho creu. No hi ha temps per dubtes mentre et passeges per les praderies vermelles, o els blaus boscos, els pics coberts de dolça neu i els mars, que tot i no tenir boca entonen meravelloses melodies, que es fan característiques de cada viatge a psicodèlia. Tothom sent curiositat per les vermelles olors, o la dolça neu, o qualsevol de les meravelles de psicodèlia, però mai ningú pensa en quedar-s'hi a viure, com a mínim no abans de visitar-la. Veure olors, escoltar colors i tastar melodies és tot el que vols fer. No sents la necessitat de tornar. No et sents tancat, sinó més lliure, sensorialment lliure. En una il·lusió confosa, en cap sentit el cel que és, sinó el que desitges que sigui. Psicodèlia esdevé-ho tot. Substitueix les teves ganes de viure per recança, depressió i desitjos irrefrenables de passejar-te un altre cop per aquelles terres altonicocròmiques. És aquesta l'amarga llavor de psicodèlia, germinada en ments confoses, alimentada d'esperances i somnis, que seran perduts, consumits i devorats. Qui té prou força de voluntat per fugir de psicodèlia? Pocs. Molt pocs, però jo tinc fe en tu. Lluita pels dos, jo s'ha caigut ferit pel seu somni, el seu buit tancant. Ja saps, dona igual si la teva agència de viatges és l'LCD o la mescalina. El que importa és sortir-ne viu. Espero que el llit t'agradi, és el millor de tot l'hospital. Que tinguis sort, sí. Gràcies.
El títol del text és Un personatge, és en castellà. Eres anónimo para mí. Estás justo enfrente y no sabemos nada el uno del otro. Estás ahí sentado junto a la ventana. No levantas la vista de tu teléfono móvil. Sin embargo, es una imagen que me llama la atención. El tiempo no ha pasado en vano para ti. Siento tu presencia regia y añeja. Si te veo, si te siento, es porque en este mismo instante tienes que estar ahí, aquí sentado, vibrando en la misma frecuencia que yo para que pueda percibirte. Nunca nos hablaremos, tal vez ni nos veremos, aunque nuestras miradas lleguen a cruzarse. Estás quieto, concentrado en manipular tu pequeña pantalla táctil. Tu aspecto es formal, bien peinado, con la raya al lado. Tu pelo blanco revela el tiempo de una vida. Tu nariz es recta y bien perfilada. A ambos lados de tu boca se dibujan sendas líneas que surcan tu rostro desde la base de tus aletas nasales hasta prácticamente la barbilla, dejando a su paso unos labios finos y poco carnosos. Sobre ellos tu bigote, bien recortado, blanco y poblado, que hace juego con tus cejas, no muy grandes y bien peinadas. Todo está intencionada y perfectamente tratado. Tus ojos permanecen relajados. Me resulta imposible verlos. No puedo ver tus pupilas, pues sigues con la vista baja y fija en la pequeña pantalla, de manera que tus arrugados párpados me impiden ver. Avisan por el altavoz de la próxima parada y rápidamente levantas la vista y echas un vistazo al movimiento que genera el anuncio de una nueva estación. Es un momento fugaz, pero logro vislumbrar tus pupilas, escondidas tras unos lentes de fino alambre plateado. Y son grises. De nuevo bajas la cabeza, dejas tu teléfono y coges tu periódico, para seguir haciendo el crucigrama que dejaste a medias. Tienes un aspecto sobrio. Me llama la atención tus manos. Son unas manos arrugadas, cuidadas, con unos dedos largos y bien formados. Tus uñas, limadas con esmero, delatan una dedicación poco habitual. No parece que la vida te haya obligado a realizar duros trabajos manuales. Son unas manos delicadas. En tu dedo anular, de la mano izquierda, portas una sencilla alianza de oro. Por lo tanto, estás casado. Vistes camisa azul y jersey de lana gris, haciendo juego con tu pantalón y americana, también gris, y cubres todo ello con una chaqueta de piel negra, elegante. Ya estás llegando a tu destino. Abres tu bolsa tipo maletín y guardas tu periódico. Te quitas los lentes y los introduces en los bolsillos interiores de tu americana con la elegancia propia de un caballero inglés. Y esperas. No nos volveremos a ver jamás. Hemos compartido este corto espacio de tiempo y seguiremos siendo tan ajenos. Hemos respirado el mismo aire. No hemos hablado, no nos hemos tocado. En estos instantes, muy a pesar de nuestra consciencia, nuestra compañía ha sido única, efímera. Nunca se va a repetir. Esto me hace pensar en las miles y miles de personas con las que me he cruzado y con las que me cruzaré durante mi vida, sin ser consciente de su existencia, pero con las que durante unos momentos he compartido una mirada, un roce, una espera, una cercanía, incluso una conversación. Todas ellas con una vida, con sus propios anhelos e inquietudes, al fin y al cabo como yo. De pronto has llegado a tu destino. Te levantas y tus compañeros de viaje nos recolocamos en nuestros asientos para dejarte pasar. Sin querer rozas mis rodillas con tus piernas. Eso es todo. Te diriges hacia las puertas. Esperas que el tren pare e introduces tu dedo índice en el botón de apertura automática. Las puertas se abren y sales. Veo cómo te alejas caminando por el andén. Se cierran las puertas. El tren emprende su marcha. Adiós.
Esta pequeña piña me la regalaste un tierno día a la vuelta de tu paseo matutino y rutinario. Recuerdo que me dijiste, mira qué belleza, tan natural, pequeña, compacta y bien formada. En su interior trae la magia y grandeza de la vida. Te la regalo para que hagas de las cosas pequeñas de la vida grandezas que llenen siempre tu alma. Al día siguiente, tu paseo fue hacia la magnitud del universo. Pero has dejado para siempre tu grandeza impregnada en mis genes, mi mejor tesoro. Y sé que definiendo así mi sensibilidad, fortaleza heredada de ti, hacia lo natural, sencillo, humilde y pequeño que adorna mi esencia. Desde entonces, mis paseos van de la mano de esta pequeña piña que acompaña mi espacio vital, mis valores, los principios y la belleza con lo que intento mirar la magia de estar viva. Me has enseñado a saborear con gusto a miel los piñones caramelizados que traen los pequeños placeres y momentos del día a día, sin más que pedir. Siempre al mirarla, te siento, te pienso y sé de tu gran regalo, la vida. Te quiero.
Hola. A mi m'ha tocat ser una mica l'infant terrible del curs. No perquè jo ho sigui. I si hagués sabut que volien que llegissis aquest text, igual no l'hagués escrit, però m'ho van dir després. Diu, ah, això us he de dir una cosa, l'últim dia podríem fer una cosa aquí a la sala Bernat de Martorell i això estaria superbé. O sigui que pràcticament m'ha tocat llegir aquest text. Text que no l'he escrit jo sol, està fet a mitges entre jo i en Pau. Sí, concretament, ell ens va donar un full on hi havia 10 paraules i ens va dir, heu d'omplir tota la resta. Llavors no em puc tenir l'autoria del text perquè ja veu. Ho dic perquè si agrada, un 1% aproximadament és responsabilitat seva. I diu així, res m'excita tant com fer una gambarrada. Poques coses em donen tant de gust com, maquiavèlicament, ordir un pla sense demanar ni permís ni perdó. Poc a poc, fabular amb la reacció dels implicats. Pensar qui correrà o qui es quedarà quiet com un estaquirot quan siguin al blanc d'una bretolada. Només espera deixar-los amb la boca oberta i l'esperit inquiet. Establir el moment, el lloc, els participants, en un curós guió tancat sense fils penjats ni temes pendents. Forjar els detalls al foc d'un cràter d'experiències anteriors que, lluny de calmar la set, fan que no en tingui mai prou. I finalment, arrugar tot el que he dissenyat i llançar-ho al foc de la por.
Hola, bona nit. Bueno, aquest text no té títol, però comença així. És en castellà. Juntos a la Lucena, siempre a la misma hora. Cada dia, ahí dos pieles, olores y el deseo perpetuo de la paciencia se juntan para ser íntimos de la soledad, de la compenetración y la lejanía. Universo de abril, que emanas dichosos líquidos e incontrolables sensaciones cuando le miras y le rozas. Mundo benévolo que le transportas a un camino que comienza con un óvalo perfectamente definido y consecuentemente va trazando una recta sin curvas y se empieza a estrechar o a engrosar dependiendo de la fisionomía del elemento difusor. Van y vienen una especie de sustancias religiosas que te van llevando y acercando al escondite prohibido en el nublado y enigmático bosque abarrotado de neurotransmisores que nadie ve pero que estallan en colores cuando te adentras en él y descubres que solo existe la psicofonía del entorno ascendente que culmina con la exhalación de una lluvia de meteoritos incandescentes extasiando a dos rosas que lloran y suspiran al culminar la actuación.
Bé, el que llegiré ara és una mica llarg, ja us ho dic ara. Es diu El gust de l'anís. El gust de l'anís.
És primícia, no? És primícia, això no ho vas dir.
Inèdit. Esperant al metro, asseguda a veure aquell home desconegut, vaig recordar les paraules del meu avi. Només llavors les vaig entendre. Van venir-me al cap així de sobte i més clares que mai. Des de petita, quan anava a jugar a casa als avis, el temps passava d'una altra manera. És aquesta forma que té la gent gran de mirar-te llargament, de somriure amb tranquil·litat, d'esperar les paraules justes abans de parlar i de pronunciar les paraules sense pressa, amb calma. I el temps sembla que passa més lent, i et sents més capaç d'assimilar cada moment i de guardar-lo amb recel com l'instant més provat de tots. Potser per això el que recordo més de quan era petita són les entremaliadures del meu avi. Jo feia la pipa, i l'àvia sempre em treia el dit de la boca mentre em renyava. Llavors marxava i ens quedàvem l'avi i jo sols, asseguts a la taula de la cuina, i així que el mirava endevinava en els seus ulls aquella mirada de complicitat infinita. S'aixecava de la taula en silenci, amb el seu somriure de nen petit, i treia un pot de l'armariet. El pot estava ple d'aquells anissos petits, de colorins, i m'agafava el dit amb cura i el posava dins el pot ple d'anissos mentre em deia «Ara sí que serà bona la pipa». I llavors jo somreia molt contenta i tornava a xumar el dit. Un dia l'àvia ens va portar al riu. L'àvia li va dir que no ens hi portés perquè hi havia un borratxo, però l'àvia se'n va riure i mentre ja sortíem al carrer va contestar «Doncs si el veiem ja li direm bon dia». La meva germana anava al davant, impacient per arribar i llançar les pedres a l'aigua. Però jo anava agafada de la mà de l'àvia que caminava a poc a poc. Aquell dia vam llançar moltes pedres al riu i l'àvia ens va ensenyar a fer-les rebotar sobre l'aigua. Abans de marxar, vam trobar un colom mort al terra. Era una petita massa de plomes grises i blanques barrejades amb trossets de vermell i en sobresortien dues ales esteses i el cap, que estava esclafat. Estava brut de fang. La meva germana va cridar «Ex, quin fàstic!» i va marxar corrent. L'àvia es va esperar al meu costat mentre jo contemplava aquell cadàver. Vaig sentir un fàstic que em feia venir nàusees, però un sentiment més profund em tenia allà, clavada, incapaç de moure'm o de deixar de mirar-lo. Devia ser pena, compassió, i vaig dir-li al meu avi que la vida era molt bonica i ningú mereixia morir. Vaig ajupir-me per acariciar el colom, però el meu avi em va apartar i em va dir que era hora d'anar cap a casa. Li vaig dir que no volia apartar-me d'aquell colom, perquè era bonic i estava sol. I ella em va dir, més seriós que mai, «Tota la bellesa està en la teva mirada, recorda-ho». Jo vaig pensar que em deia que el colom no era bonic, que una cosa bonica eren, per exemple, els meus ulls. I vaig haver de recordar aquelles paraules quan, mentre esperava el metro, un home se'm va acostar. Portava un violí. Era un home gran, de pell bruna i arrugada. Tenia els cabells foscos, bruts i despentinats. Era guenyo, i els seus ulls eren d'un color que, de tan clar, era frívol. Em va clavar la mirada mentre feia una ganyota amb la boca desdentegada i es disposava a tocar l'instrument. La seva samarreta de tirants, vella i suada, deixava al descobert els braços flàccids que ara es movien proferint una música estrident. Vaig atrevir-me a mirar-lo als ulls i m'hi vaig perdre. Tenien una dimensió immensa, plena de sentiments intensíssims i de penes profundes. Només aleshores vaig entendre les paraules del meu avi. Aquell home desconegut em va semblar de sobte l'ésser més preciós de tots. I l'únic que havia canviat des de la primera impressió havia estat la meva mirada.
Bueno, jo no sé, però jo tinc fred. Em vol dir això, si no comencés a tremolar. És curtet, també, aquest, eh? Els meus són molt curtets, eh? No tan atrevida com ells. El cruixir de les brases trencava el silenci de l'estança. Sols tu i jo, davant la xamaneia, on cremava un foc intens, embruixador, que capturava els nostres pensaments. Les guspires ens brindaven un espectacle particular de focs d'artifici. Abstrets en la màgia del moment, sense parlar, ens raonàvem. Aquella complicitat ens seduïa. Les nostres mans es van refregar i, com dos cràters desbordats, empreníem el ritual de l'amor. Mentre el foc s'anava apagant, les nostres ànimes extasiades assolien un clímax apassionat.
Bueno, aquest text necessita una mica més de context. Vaig fer els Jocs Florals farà cosa una setmana a l'escola i vaig arribar allà i tots els temes que tenia, de tots aquells que eren 8 em sembla, no m'agrada cap. Llavors, a l'últim moment i pensant molt, vaig decidir fer el que sé, ja soc un peix i contemplo la platja. Però com que no m'acaba d'agradar, pues he decidit desmuntar-lo una mica. I bueno, a veure què sembla. És prou llarg, ja. Soc un peix i contemplo la platja. Soc un peix i contemplo la platja. Bé, això és metafòric, perquè si fos cert hi hauria una sèrie d'inconvenients que m'impedirien fer el que ara faig. En un principi s'han de considerar els seriosos problemes que tindria per contemplar amb tranquil·litat i claredat la ronyosa i hipotètica platja on seria col·locat, per queixar-me de la nefasta gestió de residus de l'ésser humà tipus, donat que els temes de la història tendeixen exorablement cap a l'ecologisme. I tindria aquests problemes per culpa de la tempesta d'onades que s'empenyaria en fer-me girar de manera descontrolada, com un peix fora de l'aigua. Quina paradoxa, oi? Així, l'altre lloc on podria contemplar la platja és la sorra, fet que fa que m'envaeixi una barreja entre desconcert i sensació d'heroïcitat. Un peix vora la mort, no sé si coneixeu peixos que respirin fora l'aigua, però jo no sóc així d'afortunat, lluitant pel món que deixen els éssers humans als seus fills, prèviament abandonats a la sort pel seu propi pare, el tenebrós gegant blau. Per això li treu càrrega positiva a la història. Deixem de banda, però, la logística de la situació. No sé què dir-vos, imaginem que estic dins d'una peixera transparent i admiro la dansa entre la frescura blava i les petites pedres torrades, el fenomen que anomenem onades. Com ho escric? Si el full s'estova i la tinta llisca miserable per la blanca superfície, qui seria capaç de llegir el desastre? O posem per cas que se'n proporciona un material i un bolígraf que permetin una escritura mínimament acurada en les condicions d'humitat en les que em trobo. Com ho faig? Escric amb les aletes? És molt fàcil imaginar-s'ho si tens polses oposats, però jo no puc fer res més que aguantar l'estri a dures penes amb l'apèndix per acabar fent gargots incompressibles. Així, escriure-ho jo mateix queda fora de l'equació. Suposem, doncs, que jo, peix J. Fisher, trobo un doctorat en traducció i interpretació de l'idioma dels peixos. Una afirmació ridícula per si mateixa, ja que les llengües animals s'estudien totes en una sola branca. En qualsevol cas, suposem que en trobo un. Què se suposa que li dic? El que penso? Anem més enllà. Si sóc un peix, penso? I si ho faig, deixant de banda qualsevol teoria cognitivista, què penso? Tinc pensaments ecologistes? Estic preocupat per la situació del planeta? Sé quin és el sentit de la meva vida? Veig els humans com éssers superiors? Sí, clar que són preguntes, perquè ja us he dit, no sóc un peix. Si ho fos, agafaria el meu bolígraf per escriptura subaquàtica. Contemplaria el joc entre el gegant humit i el gran desert i en el meu full ultraresistent i ajudant-me al meu apèndix membranós us diria que glu, 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 glu.
Bueno, aquest no té títol i també és en castellà. Sentia com el sudor li caia per l'espalda. Tenia los nervios de punta y su respiración era entrecortada a causa del estrés del momento. Apenas podía ver. Se encontraba en la penumbra y aunque su cuerpo rozaba con el de sus compañeros, se sentía solo. El corazón parecía que iba a jugarle una mala pasada, sin embargo, se esforzaba para mantener la calma. Era la primera vez para él, y era una sensación nueva. Su nuevo trabajo. No podía fallar. ¿Sería capaz? ¿Podría afrontar su tarea? Se sentía incómodo e inseguro. En ese momento se planteaba cómo había llegado a esto. Tenía el estómago revuelto y era incapaz de pronunciar una sola palabra. Estaba casi de pie e intentaba no caer al suelo, luchando contra los baches y curvas de la carretera, apoyando su cuerpo contra el de sus compañeros e intentando agarrarse lo más fuerte posible a la barra superior del vehículo. De pronto la marcha aminoró. La adrenalina parecía escapársele hasta por los oídos. Había llegado el momento. Notó cómo sus acompañantes empezaban a removerse inquietos a su alrededor. Y a su respiración entrecortada se unieron las fuertes aspiraciones y expiraciones del resto de individuos que le acompañaban. Era la hora. Sabía cuáles eran las órdenes. De repente, la puerta se abrió de par en par, y como una desbandada de toros cercados sus pesados cuerpos iniciaron la carrera. Se sentía desvanecer. El casco, la visera, el chaleco, las botas, la porra. Sacó fuerzas de donde pudo y echó a correr y a correr. No sabía muy bien hacia dónde, pero solo corría con el brazo alzado. A pesar de la carrera, pudo ver a través de su rejada visera del casco cómo la gente se apartaba de su paso aterrorizada. Era una sensación extraña. Ella estaba convencida de que las cosas no estaban yendo bien. Quería expresarlo y manifestar su voluntad de cambio. Se sentía bien acompañada de sus amigos. Caminaban acompañados de una multitud. Había familias enteras con sus hijos, jóvenes, personas mayores de edad avanzada, en definitiva gente de todas las edades y todos ellos muy diversos. Andaban todos juntos formando una piña, todos ellos unidos por el mismo objetivo. Era impresionante sentir cómo, a pesar de los tiempos de individualidad, existían personas capaces de unirse para mostrar al mundo la voluntad única de una vida mejor y transmitir la esperanza de un principio que en un futuro, aunque lejano, pudiera realizarse. Seguía inmersa en sus pensamientos cuando de pronto vio cómo la gente empezaba a remolinarse a su alrededor. Veía gente corriendo y huyendo despavorida. No sabía qué estaba pasando. Todos corrían en dirección contraria sin importarles tropezar o atropellar a otras personas. Huían asustadas. El miedo se apoderó de ella. Era la primera vez para ella. Un pánico desconocido empezó a quemarle las entrañas y vio cómo sus amigos desaparecían de su lado corriendo aterrorizados también. Se quedó sola. No sabía qué hacer, si correr o quedarse quieta. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Oyó las sirenas, oyó los gritos, sintió desvanecer. Le flaquearon las piernas y su respiración se paralizó. De repente lo vio. Eran 8, 9, 12, no podía saberlo con seguridad, pero todos corriendo con sus brazos alzados, sus cascos, sus viseras, sus botas y sus uniformes negros trotando hacia ella. Se quedó paralizada. Todo transcurrió en un instante. Él exaltado corría entre la gente. Ella permanecía quieta contra el muro. En un fugaz momento quiso el destino que sus miradas se cruzaran. Sus ojos, desorbitados, se clavaron en los atemorizados ojos de ella. Pareciera que el universo se hubiera parado. La eternidad del momento se apoderó de ellos. Sus verdades se encontraron desnudas una frente a la otra. Sus corazones conectaron por un momento. Sincronizaron su existencia y en sus almas resonó la verdad de su existencia. Te quiero, y sé que me quieres. Entonces...
Se titula El pañuelo rojo. Con el pañuelo rojo, mi voz temblorosa de timidez queda abrigada con su textura. Acaricia mis sentimientos y disfraza mi alma con su color. En el espejo ilumina mi mirada triste y consigue rellenar mis labios de rojo carmín. Despierta mis lujurias, da imaginación a mis sentidos y colora mis deseos. Me arropa de dulces miradas y me deja desnuda ante miradas desoladas. Me duermo en melancolía con su compañía y viaja mi deseo de amor.
En un dels exercicis ens va demanar que portéssim la descripció d'un personatge. Jo em vaig triar a Jesús Moncada, un escriptor que segur que coneixeu, que a mi m'agrada molt perquè n'hem fet un parell d'obres de teatre. I quan vam arribar a classe diu, ara poseu el personatge en alguna situació i l'expliqueu, i això és el que va sortir. Compensacions morals. La meva venjança serà terrible, pensa en Jesús, mentre ataulla la còpia química groguenca que li acaben d'entregar. No hi ha dret, ressona dins el seu cap mentre llegeix en una cal·ligrafia pèssima que li assegura que es troba davant d'un escriptor mediocre que... massa sovint barreja la inestabilitat física i l'embriaguesa matinera a l'hora d'estampar al full la seva particular visió dels esdeveniments, un redactat mal composat que, teòricament, descriu de forma matussera i amb un ús exagerat del gerundi el suposat recorregut que ha fet el seu atrotinat 1500 en incorporar-se a la via pública. La finestra del conductor, diligentment baixada, emmarca un paisatge lúgubre, presidit per un bigoti que sosté un nas llarg i prim, que dissimula una cara xupada que es perfila sota aquell barret tan característic que té l'estranya de virtut de ser al mateix temps ridícul i temut. En Jesús veu com l'home pren el ressort del seu bolígraf amb una desgana similar a la que experimenta mossèn Silvestre cada cop que li toca fer una missa de difunts que coincideix amb un diumenge que hi ha partit, sempre i quan no passi com aquella vegada que era el mossèn era fora vila i van haver d'enterrar l'oncle Nicolau a mans del capellà de Vallperdiu. Però bé, això és una altra història i en tot cas ha de ser explicada en un altre moment. El fet és que acciona el mecanisme que fa amagar la punta del bolígraf i se'l desa a la butxaca de la camisa de l'uniforme. El mateix uniforme que pocs minuts abans li ha cridat l'alto en sorprendre'l quan ell senzillament s'incorporava des del camí de terra que porta del camp d'oliveres de l'Isidre, on ha trobat el marit de la Basilissa recollint les olives a la carretera que l'ha de tornar cap a Mequinensa. I és clar que ha creuat la línia contínua, però a les 12 del migdia d'un dimecres de juny no creu que allò sigui ni tan sols punible, tenint en compte que tots els veïns de la vila deuen ser amagats dins les seves cases, fruint dels àpats que els han preparat les mullers, diligentment, que potser han sortit de bon matí a buscar el recapte en una cerimònia que dia a dia es repeteix pels carrers polsosos i sentenciats a mort de la vila, que eleven la rutina matinal a la categoria d'acte místic. La meva venjança serà terrible, pensa en Jesús, mentre veu com el guàrdia civil des de la llibreta de denúncies a la butxaca s'acomiada amb un gest marcial però molt litúrgic i rutinari es gira mentre inicia el seu ascens al 4L reglamentari. contempla la parsimònia amb què aquella tartana enfila el camí de tornada al quartel mateix. Mentre ell treu el quadern on escriu les històries i llegeix de reull a la multa el nom de l'inspector, Don Epifanio Torrijos, caporal primer, i comença a escriure un enigma i set tricornis.
Aquest es titula Alba. Alba, tus ojos la luz de tu alma, verdes como la sábila del jardín, tan inmensos como su poder curativo, limpios y transparentes como su cristal, pero con un toque cochambroso de dolor. Dolor, acontecimientos trascendentales que han dejado huellas fosilizadas en tu corazón y en tu alma. Alba, alta y estilizada, como el tamarindo madurito que se deja caer por tu ventana, y con una ñinguita de timidez y otra de amabilidad, casi siempre dejas oír tu voluntad. Para apaciguar esta locura, vas deshojando granos de amargura y sembrando en ellos tu ternura. Con tu sonrisa y alegría, guías la dinámica de tu vida, agregando sin contemplación a esta mezcla de sentimientos un gajo de paciencia y otro de amor. Alba, tan coqueta, pretenciosa y presumida, eres un laberinto de aventuras y de sueños sin censura, rica en coraje pero pobre en linaje, apasionada, entregada. Alba, de piel clara como la pulpa de la guanábana, de pelo lacio como la linaza, y espíritu joven como la parablata mañanera que llega cada día con su canto para alimentar nuestro llanto.
Aquest text el vaig escriure i vaig fer tres veus diferents. També és el del personatge, l'exercici del personatge. Doncs, bueno, no té títol, així que...
Crec que el llegim nosaltres, l'ha fet ella, eh? Com l'aroma d'una flor exòtica i fantàstica, com una rosa humida, refrescant i plena de passió, poesia impalpable que dona una enorme dimensió a la seva veu.
Es van conèixer fa un temps, en una situació força inusual.
Eres una desconeguda, que em regalava colors plens de tonalitats commovedores, olors que vessaven sensualitat.
Es veien un cop a la setmana per explicar-se veritats i a vegades mentides. Era un joc que no tenia a veure amb el dia a dia, que demanava temps.
Anar-te descobrint des del teu jo més profund. Ets un vel de carmesí, que ondula sensual en l'espai. Ets un perfum exquisit que es dilata en una atmosfera recòndita, llums càlides i aigua silenciosa.
Té un somriure que dona vida, que és perenne a la seva mirada. L'imagino arraulida al sofà amb la llibreta entre les mans i els ulls fixos en els seus escrits, mesurant cada mot, temerosa, d'excedir-se i escriure paraules que vessin masses emocions.
Però no tinguis por, que ja és bonic veure com vessen incapaces de contenir la teva essència.
I el temps que ha passat les ha transformat una mica. Ara es tornen a veure un cop a la setmana, com abans, i s'expliquen veritats i mentides. Però ja no poden enganyar-se perquè des del fons del seu jo, més profund, ja s'han anat descobrint.
I amb les lectures dels alumnes del taller El plaer d'escriure va acabar el segon tas de lletres. La propera trobada del Tas de Lletres serà el divendres 13 d'abril a les 8 del vespre amb l'escriptor David Jiménez, qui presentarà el seu nou llibre de poesia, L'escata i el vers. L'entrada és oberta a tothom que s'hi vulgui acostar. Fins una altra.